Perquè avui parlarem de la novel·la i de la pel·lícula que es va rodar a Montblanc, no? de la novel·la amb la que està basada, no? Les lleis de la frontera, sí. Que l'Eduard Contijoc molt amablement ens va ajudar a aconseguir l'entrevista i va fer una entrevista magnífica que ara escoltarem. Són 20 minuts de converses molt interessants sobre el context del llibre. I bé, després farem una miqueta de tertúlia. Parlarem, si pot ser, amb alguns dels oients que ens truquin. Hem anunciat que a partir de les 7:30, quan hagi acabat l'entrevista, obrim les línies per qualsevol persona que vulgui participar en la tertúlia, no? Comentarem l'entrevista, parlarem una miqueta. El que volem, sobretot, perdó, és gent que va participar en el rodatge o gent que s'ha llegit el llibre, no? Gent que espera amb candeletes aquesta pel·lícula, coses així.
Ens explica la seva experiència, no?
Doncs sí, sí. I abans d'això parlarem una miqueta d'actualitat, perquè demà alguns nens començaran a rebre els seus premis.
Sí.
Ja hem parlat amb les escoles per fer una visita curteta, arribar allí, una foto, mira, noi, té el teu lot de llibres, enhorabona, el teu diploma.
Aquest any va així.
Doncs sí, sí. Va així, esperem que canviï aviat.
Sí.
Vinga, va, anem a escoltar l'entrevista que va fer l'Eduard Contijoc a Javier Cercas.
Hola, bona tarda. Fa unes setmanes tot Montblanc anava ple del fet que s'estava filmant una pel·lícula pels carrers de la vila. Avui, per gentilesa de les Carrits, tenim amb nosaltres a Javier Cercas, l'autor de Les lleis de la frontera, la novel·la en què s'inspira el guió de la pel·lícula. Bona tarda, Javier.
Bona tarda,
què tal? Parlant de la pel·lícula Les lleis de la frontera, com a autor de la novel·la has tingut alguna vinculació amb el procés de creació del guió o amb algun aspecte de la producció?
No. Jo, quan algú s'interessa per una novel·la meva, li estic molt agraït i simplement miro de molestar el menys possible. El Monzón i el productor, el director i el productor em van donar el guió, el vaig llegir, em va semblar molt bé i si m'hagués semblat malament tampoc hagués dit res, perquè crec que la meva funció és això, és molestar el menys possible, en definitiva que el director tingui la mateixa llibertat a l'hora de fer la pel·lícula que jo vaig tenir a l'hora d'escriure la novel·la.
Tot i així, el fet de ser una criatura teva no et fa por que després el resultat s'allunyi molt de la història o l'ambientació tal com el vas concebre?
És que això no té cap sentit. És a dir, és que aquí hi ha un malentès fonamental. Mira, permetem que digui una cosa molt elemental, però que s'ha de dir. I és que una pel·lícula és una pel·lícula i una novel·la és una novel·la. Són dues coses diferents. Mm-hmm. Són dos llenguatges diferents. I és absolutament impossible i seria completament nociu que una novel·la, la història d'una novel·la es portés tal qual a la pantalla. Això és literalment impossible.
Sí.
Perquè la història d'una novel·la es fa amb paraules i el cine es fa amb imatges i amb paraules, però sobretot amb imatges. Llavors el que ha de fer el director és traslladar, traduir això, no? Per començar a agafar una cosa que li interessi i portar-la al seu terreny. Això és el que ha de fer. És a dir, mira, una novel·la és una partitura i és el lector que la interpreta i que el lector la interpreta de la seva manera. I en això consisteix la màgia de la literatura. Doncs imagina't si això es trasllada en una altra llengua, en un altre llenguatge, com és el cine. El resultat ha de ser completament diferent. A vegades la gent em pregunta, quan han fet pel·lícules basades en les meves novel·les, què veurem a la pantalla allò que vam llegir al llibre? I la meva resposta és que això és impossible. Perquè el que un lector llegeix en un llibre només ho llegeix ell.
Sí.
És a dir, és el lector el que fa el llibre. És el lector el que acaba el llibre. La meitat d'un llibre la posa l'autor, l'altra meitat la posa el lector. Llavors, no té cap sentit això. És a dir, el que ha de fer el director, al meu entendre, és fer una bona pel·lícula.
Una bona pel·lícula a partir d'una història.
Clar.
De totes maneres, ja els Soldados de Salamina va ser portat al cinema pel David Trueba i la teva primera novel·la, que potser és la menys coneguda pel gran públic, és El mòbil, també va convertir-se en una pel·lícula que es deia L'autor. Què creus que seran les teves novel·les que les fa cinematografiables, per dir-ho així?
No tinc ni la més remota idea. És a dir, el que sí que sé és que una novel·la no és millor perquè la portin al cine. Però és que no solament les han portat al cine, les han portat en altres llengües, és a dir, en altres llenguatges, vull dir. Joan Oller va fer Soldados de Salamina al teatre.
Al teatre, sí.
Et podria donar una exclusiva amb una altra oportunitat, però hi ha un projecte de fer un altre llibre. Un projecte, vaja, no, un projecte no, ja és d'aquí molt poc, una altra novel·la meva que es portarà al teatre també. S'han portat al cine, perdó, al cine, al còmic. Vull dir, simplement suposo que deuen interessar a les persones que ho fan i ja està. Jo et puc dir que jo, a mi m'agrada molt el cine, molt. Però, bueno, i de fet hi ha ara una novel·la meva que ja està al projecte de portar-la de fer una sèrie. A mi el cine i les sèries ara m'agraden molt, però, i el teatre també m'agrada, però jo no penso mai en termes cinematogràfics quan escric, ni penso que les meves novel·les s'han de portar al cine, ni res remotament semblant. El que jo intento és escriure la millor novel·la possible i punt. Si hi ha algú que li interessa i que vol portar-la a un altre llenguatge, doncs perfecte.
Oli molt llum.
Què tenen les meves novel·les? Exacte, oli molt llum. No, li hauries de preguntar en el Daniel Monzón, en el cas de les Reis de la Frontera, en el Manuel Martín Cuenca, en el cas de Mòbil, van veure un material que els interessava, una partitura que ells podien traslladar a un altre d'allò. Però, insisteixo, una novel·la no és millor perquè es porti al cine. Home, sí que enriqueix aquesta novel·la, això sí que és veritat, perquè tot lector enriqueix una novel·la, com et deia abans, no? Perquè aporta una lectura nova, una experiència nova, etc. I això enriqueix, en certa manera, les novel·les, però què hi ha de cinematogràfic en les meves novel·les, m'hauries de, insisteixo, preguntar en aquesta gent.
En els que ho comparteixen amb cinema, està clar.
Clar.
La novel·la, la de les Lleis de Frontera, que és aquesta que s'està filmant aquests dies, transcorre en els ambients marginals de la Girona dels anys 70. Com et vas ambientar en aquest context? Amb records, amb lectures?
Records, alguns, lectures i assessorat, fixa't. Perquè, clar, això passava efectivament, com tu molt bé dius, o hi ha una part important que passa al que era el barri Xino de Girona, no?
Sí.
Que jo coneixia molt poc, m'agradaria dir que el coneixia més, però clar, quan va desaparèixer jo encara era... Bueno, no sé quan va desaparèixer, 18 anys, però no era un lloc que jo freqüentés. Una vegada vaig anar amb els meus amics per veure què hi havia per allà i ens veia mitja por, perquè era una cosa bastant cutre i bastant dura i tal. Em vaig assessorar amb gent, sobretot amb algun policia que coneixia molt bé allò, dels anys finals dels 70, etc. Perquè, clar, a Girona tots els policies anaven allà, perquè era el lloc on hi havia els xoriços, no? On es concentraven en aquella època. I alguna persona em va ajudar, després vaig llegir algunes coses, i bé, i naturalment Girona jo me la conec molt bé, perquè vaig arribar als 4 anys, imagina't, no? I he passat gran part de la meva vida, i és la meva ciutat. De manera que, sí, amb una combinació de coses, no? Tampoc és que hi hagués tanta documentació sobre la Girona d'aquella època, sobre el Xino d'aquella època i sobre aquestes coses. Però sí que em vaig documentar, ara estic recordant, és una novel·la que vaig escriure fa molts anys, sobre coses com, per exemple, les drogues, no? L'heroïna, sobre coses com la delinqüència de l'època, que, esclar, va ser una delinqüència molt, molt sorollosa, molt aparatosa, molt...
Però potser poc documentada, oi?
Dels delinqüents de l'època, etcètera, no?
Però potser...
Hi havia música, hi havia de tot, no? Hi havia com una subcultura d'aquesta delinqüència. Llavors, sobre això sí que em vaig documentar.
Però alhora comentava també una delinqüència que potser no va estar massa documentada, tampoc, aleshores. Vull dir que tampoc no devia ser fàcil.
Bueno, documentada. Sí, hi havia algunes coses. Sobretot hi havia... Es va crear una gran llegenda, saps? És a dir, en la novel·la el que es parla és de com un d'aquests nanos es converteix en un mite.
El Zarco.
El Zarco, exactament. I com ell mateix, en certa manera, és víctima d'aquest mite. Això va ser freqüent a l'època. És a dir, la delinqüència de l'època, els quinquis que en deien, es va crear una llegenda entorn d'ells. És a dir, se feia pel·lícules protagonitzades pels mateixos quinquis. Els nanos que
la famosa vaquilla, no?
Eren els protagonistes. Se'n feien cançons. Se'n feia... Saps? Hi havia tot això, tot una subcultura. En el fons, aquests quinquis eren una variant d'un mite universal, que és el mite del bandido adolescente, saps? Del delinqüent juvenil, no? És un mite que funciona en molts llocs, que sí, jo, no? Ara mateix a Latinoamèrica, no? Els sicaris, i que en societats així, en països amb crisis i amb grans canvis, etc., doncs arrela, no? I això és el que va passar a l'Espanya als anys 70, de finals dels 70 i començaments del 80. Es va crear el gran mite, no? Com si fossin, també, es parlava d'ells com Robin Hoods, no? Que robaven els pobres i els donaven, perdó, que robaven els rics i donaven els pobres. I tota una gran llegenda que ells mateixos se la van creure. En realitat no eren més que pobres nanos. Mm. Pobres nanos que, com diu un vers de Bob Dylan, qui no té res, no té res a perdre. Doncs ells no tenien res, no tenien res a perdre i es van llançar a la delinqüència, es van llançar a la vida salvatge i van acabar pagant-ho caríssim, perquè la immensa majoria d'aquests nanos van morir. De fet, aquesta novel·la el que parla és de com un jove, diguem, de classe mitja s'incorpora en una d'aquestes bandes, perquè això passava a l'època. És a dir, aquests delinqüents no estaven... Això és difícil potser d'imaginar ara, però no estaven a... No eren aliens, diguéssim, a la vida normal i corrent. Te'ls trobaves pel carrer, te'ls trobaves pels bars, te'ls trobaves per tot arreu, no? Era una vida perillosa en aquella època, era una vida sí, complicada, i la gent de la meva edat doncs els tenia per tot arreu, i jo mateix hagués pogut estar un d'aquests nanos que passaven a l'altre cantó de la frontera, no? El cantó perillós de la vida, amb una extraordinària facilitat, perquè les fronteres eren molt, molt poroses, no? Es canviava d'un cantó a l'altre
facilitat. Aquests personatges creus que arribaven a tenir fins i tot un rerefons romàntic a la visió de l'imaginari popular?
Totalment. Sí. Mm. Aquesta novel·la, la meva novel·la està escrita contra això, contra aquesta visió romàntica. No, però absolutament, eh? És a dir, això, es parlava d'ells com herois, com autèntics herois, com herois populars, com a... Se'n va fer un negoci, una indústria. I això, per ells, va ser catastròfic. Els protagonistes d'aquesta novel·la, excepte dos, tots moren, molt joves. Mm-hmm. I tots morien, molt joves. Morien amb accidents, morien per la violència que ells mateixos provocaven, o morien pel que va ser la guerra de la meva generació, que va ser
l'heroïna.
L'heroïna va massacrar literalment milers i milers. Sobre això sí que me'n recordo que jo em vaig documentar molt i vaig arribar a la conclusió, bueno, que era impossible saber quanta gent havia mort. De fet, els especialistes no saben quanta gent va morir d'heroïna, per l'heroïna en aquella època. Hi ha especialistes que parlaven, me'n recordo d'un, holocaust involuntari. Milers i milers. Me'n recordo d'haver llegit un capellà que parlava en el barri de Sant Blas, que és un dels barris, en aquella època un barri duríssim, un dels barris humils de Madrid, que deia, jo tenia classe 40 nanos i no queda ni un. Això és el que passava. És dir, que la gent moria, però a tort i a dret. I aquests nanos, aquests delinqüents romàntics, és que no en va quedar ni un. Van morir, van cascar tots. Per tant, la història no té res de romàntica ni té res d'això. Se'n va fer una indústria, se'n va fer un negoci. I les víctimes d'aquest negoci van ser ells.
Última pregunta sobre aquest, el personatge aquest, el Zarco. Està basat en personatge real o és completament fictici? Perquè a vegades podem inclús tenir una certa referència en personatges com el Vaquilla o aquests d'aquella època.
Bueno, la gent que no sap molt d'això deia que era el Vaquilla, però no, en realitat s'assembla amb alguna cosa. En realitat és un... La ficció pura no existeix. La ficció sempre parteix de la realitat. No? Si existís la ficció pura, ni tindria cap interès ni seria intel·ligible. Sempre partim de la realitat. Llavors aquest nano, sí, està com la novel·la mateixa. És a dir, el protagonista de la novel·la, el Gafitas, doncs té coses meves, té coses... Viu on jo vivia, anava al col·legi on jo vivia, on jo anava, etcètera, no? Una sèrie de circumstàncies. I efectivament, el Zarco, doncs també té trets de molts d'aquests delinqüents juvenils, no? Inclòs el Vaquilla, que potser va ser el més conegut.
El més mediàtic de tots plegats, sí. Jo vaig llegir la novel·la en el seu moment, ja fa un temps, i reconec que em va sorprendre quan em vaig assabentar que s'estava filmant escenes a Montblanc. No sé si coneixes Montblanc o en tens algun referent o tens idea de per què es pot haver filmat allà.
No conec Montblanc, no hi he estat mai, ningú és perfecte, però sí sé per què es va filmar allà, ho sé perquè m'ho ha dit el productor i el director. I la raó és molt senzilla, i és que la Girona de l'època ha desaparegut completament. Clar. És a dir, el xino de Girona és que no s'assembla de res, és que no s'assembla, o sigui, però en cap sentit, és a dir, fins i tot s'han tirat per terra edificis, és a dir, s'han creat places on no hi havia, res, zero, no s'assembla de res. I clar, i ells encara que han filmat algunes escenes a Girona, i teòricament tota la pel·lícula transcorre a Girona, perquè és on transcorre la novel·la, a Montblanc van trobar escenaris que d'alguna manera servien per evocar aquella Girona. I aquesta és la raó. I a més, no solament el del xino, també altres coses, que no recordo ara mateix quines, però vull dir, això ho sap el productor, li hauries d'explicar ell, i ell t'ho especificaria. Però aquestes,
ho descobrirem quan veiem la pel·lícula, oi?
Perdó?
I ho descobrirem quan veiem la pel·lícula.
Exactament, descobrirem, exactament, sí, sí. Semblarà Girona, però en realitat serà Montblanc.
Exacte. Has vist els actors, el que interpretaran els personatges del Nacho, la Tere
sí.
i el Zarco?
Sí.
S'hi assemblen sí, sí, a l'imatge sí. que te n'havies fet d'ells?
O sigui, jo tinc el meu Zarco, la meva Tere, el meu Gafitas, com cada lector, insisteixo, sí. no? Cada lector crea els seus propis personatges, com et deia abans. Però, i el que has d'anar, crec que el que ha de fer sempre un espectador que va veure al cine la recreació d'una novel·la que ha llegit és anar a veure què és el que ha fet el director, no? Això crec que és l'actitud correcta, perquè sí. si vols, insisteixo, anar a veure allò que tu has llegit, la decepció serà enorme, perquè és impossible que tu vegis allà el que has llegit. El que has llegit és teu, tu has inventat tu, ho has creat tu, has recreat tu en el teu cap i amb la teva experiència, etc etc. Insisteixo en això perquè em sembla que és vital. Ara, com tu veus, els actors em van semblar magnífics. Però magnífics vol dir magnífics. És a dir, clar, no eren els meus, però eren uns que s'assemblaven molt i que, a més, vaja, crec que eren magnífics, extraordinaris. La Tere és una noia... Són molt desconeguts, per mi, encara que han fet coses, són molt joves, no són, diguéssim, estrelles, perquè, clar, perquè són molt joves.
Però això també és bo, potser, per fer-los més creïbles. Perdó? Potser també és bo, això, per fer-los més creïbles amb uns personatges que no hi veiem més la cara dels actors coneguts que ens recorden els altres papers que potser han fet abans.
Tens raó, exacte. Això també està molt ben vist, perquè és veritat. És a dir, no, si veus un actor que coneixes, doncs ja estàs fotut, ja et costa més, no? O pot costar-te més. Són nanos... A mi em va agradar moltíssim, la veritat. I no són els que jo tenia al cap, perquè és impossible, però s'assemblen moltíssim als que jo tenia al cap. Físicament, i el seu aire, i... Vaja, em van encantar. La Tere és una noia guapíssima, que per mi és la protagonista secreta del llibre. El Zarco té una veu rogallosa de quinqui total, i és un tio així tal, i el Gafitas és un... Això, és un nen. És un
nen,
una criatura... Vaja, a mi em va encantar, sincerament.
Quan vas publicar aquesta, Les lleis de frontera, la novel·la anterior, o el llibre anterior, havia estat Anatomia d'un instante, que de fet es situa a la mateixa època, però per comptes de la marginalitat, a la primera línia de la política de transició. Aquest paral·lelisme és deliberat? És que t'havia quedat alguna pendent explicar l'altra cara de la moneda, o és purament casual?
Absolutament casual. Jo entenc que hi ha gent que ho ha llegit així, com, diguéssim, com fins i tot l'editorial deia, això és la cara B d'Anatomia d'un instante, efectivament, tu dius molt bé, que Anatomia d'un instante explica la transició a partir d'un moment concret del cop d'estat el 23 de febrer, però des del punt de vista, diguéssim, dels protagonistes polítics, no? Els personatges són Adolfo Suárez, el general Gutiérrez Mellado, Santiago Carrillo, en fi, les primeres espases de la política. No?
I l'altra banda, l'armada i tota la colla...
Perdó?
I l'altra banda, el general d'Armada i tota la colla que van estar...
Exacte, i el Tejero, i l'Armada, i tots els golpistes, etc. Però clar, són figures de primer nivell polític o militar o tal, no? El rei, inclòs. En canvi, aquí estem parlant de la gent de sota, de los de abajo, per dir-ho com aquest títol de novel·la d'Artur Azor, del mexicà. Sí, de la gent... Fins i tot estem parlant, et diria, mira... El canvi de la dictadura a la democràcia va beneficiar a moltíssima gent, a la immensa majoria dels espanyols. A la immensa majoria. És a dir, va ser un canvi... Esclar, la gent ara ja no se'n recorda, però passar de 40 anys de dictadura en una democràcia, el canvi va ser brutal i ens en van beneficiar tots. Tu i jo som resultats, som fruits d'aquest canvi que és un canvi òbviament per bé. La gent diu que la transició no va ser perfecta, naturalment que no va ser perfecta, només faltaria, no hi ha res perfecte.
Ningú no és perfecte.
Excepte les dictadures, aquestes sí que són perfectes, perquè no hi ha manera de tocar-les. Clar, clar que no, evidentment, no? Però es va crear una democràcia, el període de llibertat més llarg que ha tingut aquest país en la seva història, probablement, vivim a Europa, etc. Per tant, tots ens hem beneficiat d'aquest canvi, però va haver-hi alguns que no. I aquest llibre parla dels que es van quedar al camí. Aquest llibre parla d'aquells que no, que es van quedar a la, saps, a la vorera.
A la vorera.
Que o van morir o no se'n van sortir.
Van quedar escavalcats.
I des d'aquest punt de vista és veritat, que, però això no va ser deliberat per la meva banda, és a dir, jo no m'ho vaig plantejar teòricament. Un novel·lista, jo no treballo teòricament, jo treballo per obsessions, per coses que m'interessen i després sí, després es pot interpretar les coses d'una manera o d'una altra, però no, jo no ho vaig pensar això teòricament. Ara faré l'altra cara de la transició res d'això. Perquè a més, cap dels llibres en realitat, o sigui, parla de la transició aquest llibre, però parla d'ara també, no? Parla de la transició vista des d'ara, des del present, no? Jo no escric novel·les històriques, detesto les novel·les històriques. Jo no escric sempre del present, però un present que abarca també el passat, que inclou també el passat, no?
Ja per acabar, perquè t'estem robant molt temps, em crida l'atenció això que dius, que no escriu novel·la històrica, però a vegades sembla com que, per exemple, Soldados de Salamina, com si se l'hagués d'emmarcar com a novel·la històrica. El Monarca de les Sombres, possiblement també. Però d'altra banda, hi ha altres com La Velocidad de la Luz o el mateix Monarca de les Sombres, que podria semblar que tenen aspectes autobiogràfics, i algunes com el propi Anatomia en un Instante o L'Impostor, em mataràs, però potser les qualificaria de documentals. I l'última, La Terra Alta, és policíaca. Dona la sensació que toques tots els temes, encara, tots els gèneres, encara que no siguin d'una manera purista. Quin gènere et creus que et queda per tocar? O què t'agradaria explorar?
Jo escric novel·les. Novel·les en les quals... Saps què passa? Que la novel·la és un animal omnívor, que s'ho menja tot. Mm. Tots els gèneres... Tu has esmentat uns quants, però jo afegiria més. Afegiria l'assaig. Afegiria la crònica, afegiria la biografia, l'autobiografia, afegiria el que vulguis. La novel·la és un monstre omnívor que s'ho menja tot. I jo el que escric són novel·les, sense més. Tu dius que Soldados de la Mina, novel·la històrica que parla de la Guerra Civil, però en realitat el 70% d'aquesta novel·la està situat al present,
el present,
com el Monarca de les Sombres. Insisteixo, jo sempre parlo del present. El que passa és que parlo d'un present que abarca el passat. Vivim en una mena de dictadura del present, de tirania del present, no? La gent pensa que el present és només ara, avui, no?
Sí.
I que ahir és passat, i que fa dues setmanes és la prehistòria, i que va passar... el 1975 no té res a veure, no és rellevant pel que està passant ara. És una falsedat absoluta. És una visió pobra i simplificadora de la realitat. El passat, i sobretot el passat del qual hi ha memòria i hi ha testimonis, que és el que a mi m'interessa, és una dimensió del present sense la qual el present està mutilat. I d'això parlo en els meus llibres, de com el passat encara perviu en el present. I sense entendre aquest passat, el present és inintel·ligible i l'empobrim. I això és el que intenten els meus llibres, lluitar contra aquesta dictadura del present, o molts dels meus llibres. Però insisteixo, el que jo escric són novel·les, novel·les on jo utilitzo tot el que tinc al meu abast i tots els gèneres que tinc al meu abast per dir les coses que vull dir i que no sé què sabia que volia dir fins que les he dit. La novel·la és una font de plaer, però també és un instrument de coneixement. Les dues coses van juntes.
Una darrera pregunta, Javier. Ens vols explicar o avançar algun nou projecte, la nova novel·la amb la que puguis estar treballant o que tinguis en ment?
Ja s'ha anunciat que el febrer, no, el març, la primera setmana de març es publicarà una novel·la que es diu Independència i que és la segona part de Terra Alta, que és la novel·la que vaig... publicar l'any passat.
Sí, que va guanyar el Premi Planeta.
Exactament. I bé, amb aquesta novel·la, amb Terra Alta, vaig quan la vaig acabar vaig sentir que era una novel·la independent, però també que formava part d'una novel·la més ampla, que també es dirà Terra Alta, i ara he escrit la segona part. No sé si seran quatre, probablement seran quatre, però serà un gran cicle narratiu, i aquesta és la segona part, que es diu, com et dic, Independència, i ja estic escrivint la tercera, o sigui que...
L'esperem a Mans. L'esperem amb ànsia. Bé, Javier, no et robem més temps. T'agraïm l'estona que ens has dedicat i no volíem acomiadar-nos a tu sense convidar-te a venir a visitar, quan vulguis, Montblanc per comprovar si la nostra vila s'assembla a la Girona dels 70 que vas imaginar per la novel·la de Les Reis de la Frontera.
D'acord? Segur que sí. I et prenc la paraula. Ja
doncs, diré. Seràs benvingut. Moltes gràcies, Javier. Que tinguis bona nit.
No, gràcies a tu.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu, bona nit.
Bé, doncs, molt bona entrevista de l'Eduard Contijó, que aquí tenim xitxa per comentar després, però abans tenim una persona al telèfon, que és l'Oriol Pellissó. Hola, Oriol, ens escoltes?
Bona tarda.
Hola, bona tarda. Oriol Pellissó, que és regidor a l'Ajuntament, i bé, Judit, a veure, què li hem de preguntar a l'Oriol?
Bueno, l'Oriol és el regidor de Cultura i, en certa manera, és l'artífex de que aquesta...
Sí, t'escoltes.
Ah, m'escolto? Ah, perdó.
Sí, t'escoltes, sí.
No, que l'Oriol és una mica l'artífex d'aquesta pel·lícula s'hagi rodat aquí a Montblanc. Sé que s'han mogut algun fil perquè això sigui possible. Si ens vols explicar com va anar, com es va posar a 3Media en contacte amb vosaltres i us va dir, mira, hi ha hagut aquí la idea de fer aquesta pel·lícula. Com va ser que el Daniel Monzón va dir, vull rodar a Montblanc?
Doncs mira, buscaven ubicacions i havien vist alguna cosa de Montblanc. Hi ha algunes ciutats o pobles que es diuen film friendly. Montblanc encara no estava posicionat en aquests temes, però ens ho van explicar, van venir a veure'ns perquè els faltava molta escenari, diguéssim, dels anys 70, i aquesta pel·lícula doncs, estava ambientada cap a Girona, però a Girona no havien conservat doncs, com Montblanc moltes de les cases dels anys 70 i la fesonomia, no? Per exemple, quan van arribar a la plaça, doncs ja els va agradar moltíssim, i arran d'això doncs, vam rodar tot el poble, els van començar a agradar més coses a banda de la plaça i finalment doncs es van quedar moltes ubicacions de Montblanc. Uh-huh. I clar, nosaltres contentíssims, ells també, ha sigut de les tres poblacions on s'ha gravat més pel·lícula, de fet, de la segona on s'ha gravat més pel·lícula, i a més vam quedar supercontents tant ells com nosaltres. Montblanc ara s'ha declarat com a capital film friendly que diuen, no? de rodatge de pel·lícules, i això doncs, ens dona un altre escenari doncs, que altres productors i altres directors doncs, puguin fixar-se en Montblanc quan hagin de rodar una pel·lícula.
Es va fer el setembre, oi, la gravació de la pel·lícula?
La pel·lícula s'havia gravat al juny, però clar, amb la pandèmia i tot plegat, doncs al final la cosa va posposant, i evidentment doncs, van haver d'aplicar moltes mesures en el tema del rodatge de la pel·lícula amb un sobrecost bastant alt, no? Perquè ells cada dos dies feien PCRs, el tema de les mascaretes, dels gels, doncs tot el que va suposar de més el tema de rodar la pel·lícula en aquest temps que estem vivint.
A mi el que em va sobtar és que una de les vegades que vaig arribar a Montblanc em vaig trobar dos tràilers supergrans a la carretera que estaven allí posats al principal i les lletres del Banco Central Hispano col·locadetes allí a la reixa, i és un dels ítems que més em va quedar.
Sí, molta gent va recordar aquells dies, no? doncs com era la fesomia de Montblanc dels anys 70, inclús com que es van netejar doncs, els vidres del teatre principal
i
van tenir les portes obertes. Molta gent va entrar una altra vegada al principal a veure com estava, i bueno, doncs està clar que quan entres en llocs que t'has estimat i has tingut doncs, moltes coses de la vida i si moltes parelles es van conèixer al teatre principal, doncs quan hi tornaven a entrar... Era la veritat que era una imatge molt bonica.
Molt bé. Oriol, ara podrem fer una ruta cinematogràfica. Podrem ficar les estrelletes com a Hollywood allà.
De fet, el que us comentava d'aquesta bona relació que vam aconseguir,
sí.
Una de les parts que no hem comentat, però que sí que això serà així, és que vam fer un making-off del rodatge a Montblanc, i quan s'estreni la pel·lícula,
sí?
Doncs evidentment tindrem aquesta ruta cinematogràfica. Això ho tindrem, un petit, doncs hi haurà una ruta turística que contemplarà doncs, això, doncs, la pel·lícula, que esperem que sigui una explosió de pel·lícula el 2021, que sigui de les més vistes i de les més populars, i si això fos així, doncs, evidentment, quan apareix els crèdits doncs, l'Ajuntament de Montblanc i el poble de Montblanc, això fa que bueno, doncs, un altre tipus de turisme pugui aterrar a Montblanc a veure doncs, les façanes dels llocs on es van gravar, que evidentment es trobaran una cosa diferent, però si més no l'escenari és el mateix, evidentment no hi haurà tots els cartells, però sí que hi haurà, per exemple, la Tocineria o el Vives, no?, que tenen els mateixos cartells, o inclús curiositats com la Joieria Voltor, que es va quedar amb el cartell que li van fer per la pel·lícula, que no l'ha tret, encara a dia d'avui el té posat. Que era estrany perquè... com que estava tot en castellà, però el cartell tenia sent joieria, relojeria, voltor, i li va gravar el disseny i es va quedar amb el cartell posat. Eh? Vull dir que, de fet, l'estic veient ara des d'aquest ajuntament il·luminat i és curiós.
Bueno, doncs jo crec que sí, que pot ser una pel·lícula que sigui força agradable d'anar a veure i taquillera, perquè clar, estem parlant d'un grup de joves, un estiu, que, bueno, que es dediquen, es passen a l'altre barri, es dediquen a delinquir, i bueno, aquesta cadena de furts, robatoris, pot fer una pel·lícula trepidant que mogui molta gent, sobretot públic jove, i ja està
molt
bé.
Sí, sembla que hagi de ser una de les pel·lícules de l'any, si no.
Sí.
I no res, des d'aquí Montblanc doncs, ho van viure superbé, també jo que sé, l'escena que van gravar al Banc Central, no? Que van deixar els mòbils i tot, perquè el propietari va dir, hòstia, deixeu-m'ho així perquè m'ha agradat molt. Després, clar, al ser molts de Barcelona, doncs vam aquells dies, vam omplir hotels i cases rurals a Montblanc, els restaurants, vull dir que també ens van donar una injecció d'economia en moments complicats, vull dir que al final va ser una
situació
molt bonica i ja estem molt contents tant ells com nosaltres, com el productor, no? l'Edmond Roc, que ens va ajudar moltíssim, és un paio supermaco.
Molt bé. Bueno, doncs si ja fem una presentació i ja ens convidareu a l'Esquerrit a veure aquest especial també.
I tant, sí, no, ens van prometre que l'estrena de la pel·lícula aquí a Montblanc seria xula i que doncs, presentaríem tot aquesta guia doncs, on es va rodar la pel·lícula, de quina manera, aquest making-of, de fer una mica de debat després de la pel·lícula amb el productor i el director. Per tant, esperem novetats seves quan es hi hagi l'estrena, que a Montblanc ens tindran amb molta consideració i nosaltres els hi tindrem amb ells i, evidentment, doncs, estareu més que convidats a l'Associació Literària de l'Esquerrit per tota la feina que feu.
I la fem extensiva a l'Eduard Conte i jo, i si vol venir el Javier Cercas aquest dia, doncs també ja fora tancar el cercle, a veure si això
pogués
passar.
A veure, no seria estrany que passés, també. Vull dir que no és una cosa impossible. Vull dir que seria... Ho haurem de mirar, a veure com ho podem lligar.
Genial, Oriol. Bueno, pues no et destorbem, perquè sabem que avui tens una sessió i si vols, bueno, si et vols acomiadar de nosaltres.
Perfecte. Doncs no res, moltes gràcies per la feina i per trucar-me. Espero que hagi servit doncs, una mica l'explicació aquesta del que vam passar aquells dies a Montblanc i que quan hi hagi l'estrena de la pel·lícula ja us dic que us quedeu més que convidats i ja en parlarem.
Molt bé, ha sigut una experiència molt maca.
Gràcies.
Una abraçada.
Oriol, vagi bé. Moltes gràcies.
Bona nit.
Gràcies, bona nit.
I bé, podem dir que comença una mica la tertúlia comentant l'entrevista, no? A mi, començo jo una miqueta, m'ha sobtat això de que trobessin Montblanc, a veure, que li van fer un maquillatge, no?, també, a la plaça, a diferents entorns, no?, però que trobessin un Montblanc bastant semblant a la Girona del 70, no?, o ambients urbans del 70, no?
Bueno, devia ser perquè Girona als anys 70 no devia tenir cap semàfor.
Devia ser heavy, Girona.
Sí, per exemple,
si hi havia semàfor, el coure de dins no hi era, segur.
No hi era.
Clar, el del semàfor és important, que no hi hagi semàforos, que les cases aquí són més o menys igual que els anys 70, el casc antic, no? Sí. Millor Girona, vull dir, tot, de cop te pots trobar en un carrer amb uns vitralls i unes vidreres grans, amb un centre comercial, sí. Tot això, no? I aquí
ell
no hi és.
Ell ho ha dit, sí. Que és que a Girona ho han reformat tot tant, clar. Han fet com a places, o sigui, no queda ni rastre del clar. Barri xinès de com era.
I aquí amb els carrerets estrets i...
Sí.
Està bé.
Hi ha poca llum, va bé per robar.
Aviat ho van tindre ambientat, vull dir que canviant quatre cartells i això ja, sí. Ja van fer, no?
Quatre traços de fusta, una gent una miqueta apanyada allí pintant, però la plaça va estar, ficar una cabina, els cotxes, és que al final és maquillatge, eh?
Sí. El mercat el van fer a la muralla, no?
Sí,
al mercat,
sí, van fer allà l'Arrabal.
Allà baix, sí.
Sí, sí. I la gent, no? La roba que duien, no? I encara hi ha...
Sí, sí, per això he hagut ficar... Tu, Judit, encara no havies arribat, però avui hem començat amb una cançó dels Chichos, allò ben kinky, no? Allò per evocar una miqueta a tot el que parlaríem avui.
Sí, bueno, música. Clar, el jovent d'aquell moment que es va enganxar molt al cavall i a l'heroïna, no? I bueno, molts d'ells, malauradament, no es van perdre.
Sí, jo dic que no sabia... Que, o sigui, que eren números que no s'havien calculat i segurament no es podrien calcular, no? De gent que va caure i va morir, no? Per sí. Efecte de les drogues o per caure en aquells mons que hi havia, no? Aquells submons.
Jo recordo perfectament aquesta època, perfectament. I s'havien fet pel·lícules com les del...
El Vaquilla, el Torete,
exacte,
no?
El Vaquilla, el Torete... Sí. I
al final tu veies la gent de Montblanc vestida, no? I veies els protagonistes, jo clar, sí. Jo, com que visc al costat de la plaça, tenia allí la talalla, tu, i traia el cap per la cortina, saps? Com la vieja al visillo, veus? Traia el cap per allí, els veia i veies allà els pantalons acampanats i me recordava d'aquestes pel·lícules que podríem dir de sèrie B espanyola d'aquelles èpoques, no?
Sí.
Bé, comento abans de seguir, comento que ara qualsevol persona que ens escolti, que vulgui trucar, que persona que hagi participat en el rodatge, ens agradaria molt saber una miqueta com va ser l'experiència des d'allà dins, no?
Ai, sí, seria molt xulo, no? Si que ens truqués algú i ens digués, mira, jo és que me van asseure allà amb una cadira i em van ficar tot de polvos perquè no brillés davant de les càmeres.
Sí, em sembla que més d'un va arribar amb roba de casa ja, que la tenia allí a l'armari, pensant, hòstia, a veure si algun dia me la podria tornar a posar.
No crec, no crec. Bueno, a veure si algú ens truca... Però pel que sé, no és així. No te la podies portar de l'armari.
Home, ja m'ho penso, home, aquesta gent...
Amb una camisa cenyida encara, que sí. encara roda.
Però segur que algú la va portar i va dir, puc o no? I van dir que no.
¿Me puedo colar?
Va ser una època...
A veure, em sembla que tenim una trucada. Espero que sigui per nosaltres, a veure si ara serà per algú de l'oficina. A veure què diuen. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Iep, bona tarda, Iep. Aquesta veu com sona. Amb qui parlem?
Amb el Pere, amb el Pere Roman.
Pere, què tal?
Què tal?
Bé. Tens mitja família aquí a l'estudi, Pere.
Sí, hola, sí, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs bé, Pere, que vas participar com a figurant a la pel·lícula?
Jo us trucava amb el tema aquest que esteu parlant perquè, doncs, bueno, vaig tenir la sort de fer de figurant.
I com ho preparaven això? Com va ser? Primer us van fer com una mena de càsting, després us van... Com va ser la cosa?
Bueno, va ser molt interessant, jo m'ho vaig passar molt bé, Sí, ells fan... Havia, em sembla, que un anunci que havies d'enviar un correu, un e-mail, i llavors havies de dir, pues, si tenies plena disponibilitat, si quina edat tenies, més o menys, perquè llavors ells fan una tria segons el rodatge que han de fer i les necessitats que tenen, no? I bueno, pues a mi em van agafar i llavors agafen pel que vaig veure, una mica de sobrant, no?, de gent per estar segurs. I llavors pues, passes a fer una prova de vestuari.
Proves diferents prendes? O sigui, una persona que ha de fer de figurant...
Vas fer de Pretty Woman, ja?
Sí.
Segons les teves característiques, perquè, bueno, més o menys ja tenen previst els figurants, les escenes i el que han de fer, no? Segons les teves característiques, doncs t'assignen com un personatge, no?, en cometes, o una caracterització, no?
Sí.
I llavors, pues, a mi resulta... Els nivells de vestuària que havia o de personatges d'aquest tipus era classe mitja i classe baixa.
Clar.
Classe alta no hi havia. En aquest context no hi havia. Bueno, em va tocar classe mitja. I llavors em van vestir així elegant, amb americana, corbata, perquè representa que jo el que havia de fer era un dels bancs, un treballador del banc que havia sortit a esmorzar i estava al bar, no?
Ah.
Al bar aquest de l'Isama, no? El que passa que això era el previst i el que va sortir va ser una altra cosa. Però bueno.
Bueno, sempre hi ha més canvis i improvisacions.
Sí, no? Sí, i es graven moltes escenes i vull saber la que sortirà, finalment.
Bueno, llavors ja t'assignen un vestuari que hi ha una afanyada perquè... El tema del vestuari és una gran currada, eh? I és una pel·lícula senzilleta, només 40 anys enrere, però senzilleta. Però, bueno, han de buscar les talles, han de buscar tot, no? I, bueno, pues...
I tu què portaves de casa? Només la roba interior,
ah,
no?
Ah, no, res.
Fins i tot els mitjons,
des de
no?
Mitjons,
havies comentat...
sabates, sí. Tot, tot. T'ho fiquen al detall tot, eh? No, sí. No hi ha res improvisat.
Home, és llavors,
que ja tenen...
El rellotge, ja tenen un rellotge, no? L'anell de casat,
anell.
Que a veure si
es
veurà.
Ficat un anell de casat, dic, ostres, tu.
Clar, de...
per passar per allà...
Una mica han canviat, també, clar, sent... és possible.
Me sentia
sí.
Raro, no?
Sí, sí.
I llavors, quan tens el vestuari definit, com que això ho fas uns dies abans del rodatge, no sé, eren com a 2 setmanes abans, pues assigna un número, una fitxa, que, en què estàs tu relacionat amb aquest vestuari, no? Fan una foto clar. I fan com, pues, com una etiqueta, i el dia del rodatge ja tens la roba quan te la proves està neta i desinfectada amb tot això del Covid, més rigorós, no? I el següent dia te la trobes tota neta, planxada i polida, no? I bueno, pues, el que m'ha xocat molt del vestuari m'ha impressionat perquè, clar, 40 anys enrere jo aquesta roba, i, home, jo ja era un jovenet, tenia 20 i pico d'anys, i jo la recordo aquesta roba però m'ho vaig sentir molt estrany, pel tacte, pel tipus de teixit, i pel patronatge, no? El patronatge i tot, que senties raro i dius, ostres, ha evolucionat i no et dones compte, no?, el que ha arribat a evolucionar a la roba.
Portaves una camisa amb una solapa d'aquestes allargades.
Sí.
Pantalons sí. Una mica estrets.
Eren més exagerades als anys 70 els colls de camises tan grans. Però, bueno, al final, el dia del rodatge, pues, ja em van treure l'americana, em van ficar una mica més informal perquè representava que anava a fer el cafè o esmorzar al bar.
Pere, perdona, abans que segueixis. I el del bigoti? Digue'm. Te van fer deixar bigoti?
Bueno, anècdotes és que n'hi ha moltes.
Sí.
Llavors, a part del vestuari, passes la prova de peluqueria, maquillatge, no? Abans del rodatge, te preparen tot. I la de peluqueria em va dir, maquillatge, em va dir, home, podries deixar el bigoti? Dic, ah, dic, però 3 setmanes no quedarà bé el bigoti, eh? És molt poc temps. Dic, bueno, me'l deixo si no us agrada, me'l traieu, no? I sí.
Va estar horrible 3 setmanes, però horrible.
Al final...
Amb un bigoti que...
No és bigoti ni res. Al final, el dia de rodatge, que et preparen al dematí, no? I, pues, me'l van afectar. Però el més bo de tot és que la toma que em van fer va ser d'esquena.
Sí. Mai se sap si pot haver un mirall a l'altra banda.
Sí, ara tu també.
Sí,
no. A la finestra segur.
A veure, jo m'ho vaig passar molt divertit. I bueno, al final no vaig entrar al bar, que era el puesto on hagués disfrutat més, perquè és on havia l'escena que entra, s'amaga el lladre, no? I entra després la protagonista, la Begoña, que entra pues, com enfadada, perquè no sé exactament si la va deixar plantada o què, i allà pues, hi ha tema, no? Hi ha tema i dius allà, pues, segur que surts, no? Si estàs per allà al bar. Però, bueno, com que me vaig anticipar amb una toma que van demanar voluntaris, me vaig anticipar i llavors vaig tenir que deixar pues, els que no havien sortit. Però és igual, a mi m'ha fet molta il·lusió i és tota una experiència i després el que una experiència bona és saber com funciona el rodatge d'una pel·lícula, no? I em va agradar moltíssim i hi ha 3 pilars forts, no? Que és la imatge, el so i bueno, el que hem dit, el vestuari, no? Els càmeres i els de so treballen però moltíssim, eh? Però moltíssim. I són autèntics professionals. Tot el que més és logística i serveis, no? Perquè, mira, hi ha una persona encarregada de cada detall, de cada cosa, no? Els figurants, hi ha una empresa que es dedica, que només són 2 persones, que es deia Tens Multiborg, i es dediquen per a totes les productores pues, a portar figurants. I bueno, són 2 treballadors. Una noia que està a Barcelona fent totes les tasques d'administració, donen d'alta la ciutat social i tot, eh?
Clar.
I després hi ha el que fa el treball de camp, el que estava per aquí, el Juli, molt bé, un noi molt simpàtic i molt bé. I no sé què us anava a dir ara.
Bueno, que
tots són moltes empreses subcontratades, tots els serveis, tot està subcontratat, no? Llavors també, no sé si la gent ho sap, però els figurants també es van pagar uns diners, no? Es van pagar uns diners que el tracte era de les 8 a les 5, et pagaven 55 euros. I havia la possibilitat de quedar-te fins a les 7 i llavors eren 64 euros. Bueno, mira, sempre...
Bueno, això segons disponibilitat...
Sempre està bé, no? Sempre està bé.
Perquè veiem, però que al final els diners que s'han de moure per crear una obra artística, no?
Sí.
I cinematogràfica.
Però també dius que et van assegurar,
no? I la gent.
Sí, no és tan sols el que et van donar tu en diners, home, que també això també té un cost. Clar.
Sí, em sembla que la pel·lícula va llegir que tenia un pressupost d'uns 15 milions.
Sí, sí, molt bé.
D'uns 15 milions.
Hi ha cap gent treballant aquí, eh?
Sí.
Bueno, vaig estar a punt de cobrar 64 euros perquè a la tarda me van dir t'has de canviar. Me van reformar una mica perquè volien fer unes altres tomes i al final me van dir nois, no cal, au cap a casa. Quan ja te prepares és una desil·lusió, no?
I t'has quedat amb 55,
sí.
Vaja.
Sí.
Sí.
Potser havia de fer del seu germà bessó.
Sí.
Sí. Bueno, i aquestes tomes, quan fas així com aquesta toma que em van agafar, igual ni surt a la pel·lícula, perquè ja sabeu que les pel·lícules fan filmen molt i després fan un muntatge
sí.
i una selecció, no?
Sí, sí, sí.
Després, el que crida molt l'atenció és que fan moltes tomes, no? Jo vaig estar a la plaça mentre sortien de l'atracament del banc, que sortien...
Ostres, jo d'aquesta me'n recordo, tu, que tenia la finestra oberta que encara feia caloreta.
Sí, sí, i ho repeteixen.
Mare meva, sí, sí.
I és natural perquè el que és car de la pel·lícula és tota la infraestructura i el muntatge dels decorats i tot això, no? I les tomes, pues, són tomes curtes, però no costa res repetir-les, no?
Bé,
que jo dels actors m'encantaria en tanta repetició, però bueno, és la seva feina, no?
Sí.
Bueno, hi ha molts directors, la majoria són molt perfeccionistes i els agrada que surti...
Sí, sí.
Sí,
sí.
Home, és normal, no?
I com a curiós, el que fa el cine, no? Les muntatges i la màgia, pues que la sortida del banc està rodat a la plaça, no?
Sí.
I en canvi, a l'interior... el que es firma dintre de el que és l'atracament ho van fer el dia abans a el que era la biblioteca de la Caixa, allà al costat del Garatge Gaia.
Mm-hmm. Sí.
Clar.
Que és el que heu dit abans, que hi havia uns trailers allà a la carretera, no?
Sí.
Pues estaven filmant l'atracament a dintre, no?
Clar. I clar, potser encara hi ha les oficines com eren abans, no?
Sí, la pel·lícula fan els muntatges i et fan veure, pues clar, la realitat, sí. hi ha molt de truco, no?
Sí, però sí.
Bueno.
La màgia del cine, diuen.
Està molt bé, sí. Com a anècdota també, podria explicar moltes coses, però vaig coincidir amb un noi del Pla, que ja tenia alguna experiència de fer de figurant, i es va apuntar per 3 dies. Diu, apunta't, home, que ens veurem per aquí. I una vegada, veure una vegada sí, però ja per estar 3 dies no em vaig apuntar. Home, si m'haguessin donat un paper secundari, sí. Però per repetir el mateix, no.
Va ser una bona experiència perquè són moltes hores, sí, sí.
Sí, sí. Es fa pesar perquè actues molt poquet, no? Jo només vaig fer una escena que podia durar, jo què sé, ni els 3 minuts. Però bueno, content. I després penso que és molt bo per Montblanc. Per Montblanc, per la Conca, perquè saps què passa? Que vas al cine i tota la indústria cinematogràfica i de produccions, tot de roda gira al torn de Barcelona i Girona, no? I, home, està bé que també facin coses cap aquí a Tarragona, que també a vegades sembla que no estiguem al mapa, no?
Doncs sí, la veritat és que bueno, ja s'intenta, no? Una miqueta.
Sí, per això, que està bé i és bo per Montblanc i bueno, se poden produir algunes molèsties, no?
Aquí
a la plaça... Que, bueno, van tancar els bars els van indemnitzar, les botigues em sembla que no, perquè la gent la deixaven passar en alguns moments, no?
Sí.
I, bueno, se produeixen algunes molèsties, però jo crec que val la pena. Jo crec que val la pena.
Segur que sí.
Sí, home.
Jo crec que també.
S'ha d'apostar una miqueta per cultura, i això és cultura ben a prop. O sigui, jo penso que molts xiquets i xiquetes que podrien fer de figurants allà deurien estar al·lucinant de com funcionava el cine, perquè, clar, tu veus una pel·lícula de petit i penses que tot és real i una cosa passa darrere l'altra, no? I estàs veient allí...
Sí, sí.
Com funciona el tema? Potser surten cineastes d'aquí del poble, tu.
Sí, per exemple, vaig veure un càmera que portava un càmera tot fent una toma que la noia venia des de més amunt de la botiga del Clarel, estic parlant de la plaça, eh?
Sí.
I anava cap a l'Izama. Anava caminant, però rapidíssim, eh? i el càmera, sense perdre plano, anava caminant enrere.
Sí, sí.
Amb un suport, amb un suport enorme, mm-hmm. I sí que és veritat que aquests suports porten estabilitzadors de la càmera, no? Que no fimbregi, però a caminar enrere amb una càmera així, al pas que anava la noia, bueno. Vaig al·lucinar. Sí, sí. Són gent molt preparada, són gent molt jove.
Home, i són...
També m'ha quedat l'atenció que era gent molt jove, tots.
Clar. Bueno, s'ha de dir que és una, és
el que era Maduret era el director, mm-hmm. I el jefe de no sé si de producció o d'imatge, però els altres eren molt joves, m'ha cridat l'atenció.
Bueno, jo recordo que el Pol va vindre el Foraster i també la teva idea del programa de televisió, que passa tot molt de pressa i allí es troben... Que quan ho veus i ho vius en directe, dius, ostres, com canvia, no? I a nosaltres també ens van passar tot un munt d'imatges i un munt de seqüències, i després en el programa no hi van cabre tot el que ens van ensenyar a nosaltres. I això suposo que és el que passarà aquí a Montblanc quan ensenyin la pel·lícula i el making of, que potser Pere, no et veuràs a la peli, però potser el making of sí que et veuràs a la teva esquena fascinant allí.
Però,
amb l'anell de casat, però, per allà.
Sí, sí. Però el sol fet d'haver-ho vist ja,
sí,
ja, ja serà una satisfacció. I sí, de que surti a Montblanc, també.
També.
I gent coneguda. Sí.
I després això va seguit d'unes visites, perquè jo recordo que arrel de que va vindre el Foraster a Barberà, doncs hi va haver algú que es va deixar caure. Ostres, anem a mirar allà on va rodar perquè aquell poble em va agradar. I això també us passarà a vosaltres.
Clar, crida l'atenció, la gent pues, diu, ostres, quin poble més bonic, anem a veure'l,
sí,
no?
Un poble bonic.
Sempre és bo i sempre deix diners, també. És una indústria, també sí, deix diners.
Sí, sí.
I en un moment també, complicat, la veritat.
Sí.
També em va agradar perquè porten un catering que està molt bé, eh?
Ai, això és el que volem. Volem les entranyes, el rodatge, volem.
També et donen de menjar, van donar esmorzar i dinar.
Carai, què més vols?
I una cosa que em va cridar l'atenció també és que hi ha professionals que es dediquen a fer de figurants.
I tant, home.
En sèrio, que van seguint tots els rodatges.
I a més et van pentinar, no? I et van afaitar i tot això. Pues, què més
I tant, vols? I tant, això m'encanta.
I et van dir, aquest color t'afavoreix més, i tu t'ho vas apuntar.
Sí, bueno, no els hi vaig donar massa feina. Ah. I maquillatge,
ja hi havia
no,
la planta
no
bona, digues.
Sí. Sí, clar.
No res, Pere, haurem d'anar tallant, que ens queden ja pocs minuts per acabar el programa. Moltes gràcies
bé,
per la teva trucada.
Si voleu,
ens
rodeu més, però bueno.
Ha sigut molt agradable.
Gràcies per trucar.
Us felicito per aquest programa, eh?
Gràcies.
No, gràcies, home. Adéu. Ja ens veurem.
Fins ara.
Adéu, Pere.
Bona nit.
I bé, ja estem a punt d'acabar. Enviem una salutació al Josep Civit, que avui no farà la seva... Ja havíem parlat abans i diu, escolta, avui no farem la secció perquè tenim així el monogràfic del Cercas, i diu, bueno, va.
Tampoc no hem fet l'actualitat, però si em deixeu dir una coseta superpetita, només dic
que... Superpetita.
Que Cavall Fort fa 59 anys.
Ostres, Déu-n'hi-do.
Aquest mes.
Acompanyant els infants.
I me'n recordo molt de quan era petita anar a buscar un cavall fora a la caixa que ens el donava el segurata.
Oh, jo els agafava a la biblioteca de l'escola.
Sí? És que jo sóc una mica més vella. Amb B alta.
Pues l'has de pronunciar, home. No diguis vella. I bueno, bé, ja quasi per acabar, Pau Subida, em sembla que en té preparat un poema. Uns versos que van molt relacionats, que parlen així. Uns versos, podríem dir uns versos quinquis, més o menys.
Sí. És una lletra d'una cançó del Sabina que retrata el personatge. El personatge aquest.
El Caco, el Quinqui.
És el protagonista de la pel·lícula i tot això. I està basat en fets reals, amb un noi jove, que es deia, li deien El Jaro, no recordo ara el nom que era.
El Jaro, aquest li hem fet moltes cançons, aquest.
Exacte. I el Sabina ho descriu així. Diu, macarra, clar, estem als anys 70, no? Macarra de ceñido pantalón, pandillero tatuado y suburbial, hijo de la derrota y el alcohol, sobrino del dolor, primo hermano de la necesidad. Tuviste por escuela una prisión, por maestra una mesa de billar, te lo montas de guapo y de matón, de golfo y de ladrón, y de darle al canuto cantidad. Aún no tienes años para votar, y a pasas del rollo de vivir, chorizo y delincuente habitual, contra la propiedad de los que no te dejan elegir. Si al fondo del oscuro callejón un Bugatti te come la moral, a punta de navaja y empujón el coche vacilón, va cambiando de dueño y de lugar. Que no se mueva nadie, has ordenado. Iban ya 15 atracos en un mes. Tu vieja apura el vino que has mercado y nunca ha preguntado de dónde sale todo ese parné. La pasma va pisándote el talón. Hay bronca por donde quiera que vas. Las chavalas del barrio sueñan con robarte el corazón si el sábado las llevas a bailar. Una noche que andabas desarmado, la muerte en una esquina te esperó. Te pegaron 6 tiros descaraos y luego, desangrado, te ingresaron en el piramidón. Pero antes de palmarla se te oyó decir que es demasiado. De esta me sacan en televisión.
Bueno, i amb aquest resum de la vida del Quinqui acabem aquest especial Quinqui de les Carrits, pàgina 107. Ens veiem dimecres que ve. Moltes gràcies, Pau Civit.
Vale.
Moltes gràcies, Anna Mari, com sempre.
Ah, igualment.
Judit, moltes gràcies.
Gràcies.
Bona
a tu
tarda
també
a tots els que ens heu escoltat i ja heu vist que si ens trobeu ens l'agafem, eh? Així que fins la setmana que ve tothom i moltes gràcies.
Una abraçada per l'Eduard.
La literatura a Ràdio Montblanc. Al 107 FM ens aturem a la pàgina 107.